Ràdio Estel.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 12:15 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 12:15 del migdia, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1 del migdia i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada setmana a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics, benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Els donem les gràcies per la seva fidelitat al programa i a la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, com així ho acrediten les darreres dades d'audiència de ràdio a Catalunya. Gràcies també per les encoratjadores paraules que ens fan arribar a través dels missatges i també del Facebook. Bé, ens disposem ja a fer la nostra tasca, que és la de comentar la litúrgia dominical, com vostès saben. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els tertulians Teresa Cabanes, mossèn Manel Pal i mossèn Ramon Balaguer. Tot seguit els hi presentem. Teresa Cabanes, mare de família, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Hola, benvinguda, Teresa.
Gràcies per la vostra invitació.
Gràcies per haver-la acceptat. Mossèn Manel Pal, rector de diversos poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Hola, què tal? Benvingut.
Sí, bé, benvinguts també, tots els altres i tots.
I mossèn Ramon Balaguer, que és rector de Guissona a la Segarra. Què tal?
Molt bé.
Contentíssims de tenir-lo aquí des de fa molt de temps que no
teníem. Sí, però no és per culpa meva, no. sinó perquè el context i l'ambient no em dona possibilitat de ser-hi. Però gràcies per
seguir. Donem fe de que és així, sí. De debò que sí. Amb ells, amics, comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 5è de Pasqua. A les Vies del So, l'Àlex Alsina. Es parla Maria Marín presentant i conduint el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 5è de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 9è.
En aquell temps, Saule arribà a Jerusalem i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s'hagués convertit i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols i els contà com pel camí el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d'aquell moment convivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat. Predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. Aquests es proposaren de matar-lo, però els germans, que ho saberen, l'acompanyaren a Cesarea i el feren marxar a Tars. L'Església vivia en pau per tota Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s'anava edificant i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l'Esperit Sant.
Primera anada de Pau a Jerusalem. Hem de destacar, però, en aquesta lectura, el paper de Bernabé, que fou un personatge clau en la primitiva Església. I també feu d'intermediari perquè Pau fos acceptat pels apòstols i la comunitat. Com totes les lectures, com tota la paraula de Déu, hi ha un ric missatge, un gran contingut teològic i també una invitació perquè en fem experiència d'aquesta paraula de Déu. Què dirien vostès que ens transmet aquesta lectura? Teresa?
A veure, jo crec que així, sense entrar massa en profunditat, només en la primera cop d'ull, ens anima a predicar l'Evangeli, perquè Pau és el que intentava i la seva manera de sortir i la seva manera de comprometre's amb la fe que se li havia revelat d'una manera sorprenent era aquesta, predicar. I crec que és una de les coses que a cop d'ull ens mana la lectura aquesta.
Mossèn Ramon.
Bé, no jo, precisament el que deies ara tu, Teresa, que predicava, però predicava amb valentia. Qui és que predica amb valentia? Aquell que no està lligat a res i està unit al Crist. I em penso que avui el que ens falta a l'Església és aquesta valentia. No sentir-nos lligats per cap interès, ni personal, social, polític i religiós. Predicar l'Evangeli, com deia Pau, ho feia amb llibertat. I és, em penso, que el que ens falta molt avui.
Mossèn Manel.
Sí, estic totalment d'acord amb aquesta manera de Pau de predicar i de viure la fe. Pau sempre és un referent extraordinari per la nostra fe cristiana, la manera que la va viure, la manera com la va predicar. I aquí jo també subratllaria una cosa. Pau, feia un parell d'anys, potser, que havia rebut l'aparició de Jesús, no? I llavors s'havia anat a l'Aràbia, diu, que no sabem exactament què volia dir, i allí devia resar i devia unir-se a Déu molt íntimament. Però després, unit amb Bernabé, té ganes d'anar a Jerusalem. I anar a Jerusalem per parlar amb els apòstols, amb aquells que havien tingut una experiència directa de Jesús. I això és interessant. La manera de viure la fe de Pau no és una cosa només individual, sinó que va voler tenir uns fonaments històrics ben precisos. I en aquest sentit, Pau és admirable, perquè no es queda satisfet amb ell mateix, sinó que vol anar a parlar amb aquells que eren testimonis de Jesús, amb Pere i els altres a Jerusalem. I tot això que no l'acceptaven, com diu aquí.
Vale. Jo estic d'acord amb això, de que sempre la fe cal viure-la en comunitat. És una resposta personal, però sempre ha de respondre amb la comunitat. I llavors és curiós, perquè quan diu l'objectiu de la comunitat, quin era? Després de tot, sigui Bernabé, sigui Pau, sigui la comunitat. Vivia constantment en la presència del Senyor. Quan hi ha referents, quan hi ha testimonis, quan hi ha gent que viu en aquesta presència, la comunitat viu també la presència del Senyor. I aquest és, em penso, que també és el camí que cal que anem caminant en la nostra Església. Tenir comunitats que fan experiència del Senyor, i estem en Pasqua, del ressuscitat. No prediquem un Crist mort, prediquem un Crist viu. I aquest és el que ens ha de donar sentit a la vida i al que som.
Jo penso que, a més, Pau marca molt el sentit aquest que mossèn Ramon deia, no?, de comunitat, perquè ell sol va entendre que no podia fer res, sinó que se'n va anar. I això és el que una mica ens enviaria a fer a nosaltres, no quedar-nos en la nostra. A la seva experiència ja li va servir que a nosaltres no ens serveixi la nostra, sinó que ens serveixi per això comunicar-la.
Potser no hi tendim, aquest fet de ser comunitat, no, mossèn Ramon? Per què insisteix vostè tant? Potser com a rector, o que no ara en el lloc on és, sinó en altres llocs que ja està, potser copsa de que la comunitat no acaba de fer-se la idea de que la fe, com vostè molt bé ha dit, s'ha de viure en comunitat.
Perquè penso que hi ha un defecte original, que és que penso que els pastors, els sacerdots, som enviats a les comunitats per celebrar, no per evangelitzar. I llavors estem en una comunitat que mantenim el que hi ha i aleshores no creem comunitat. Anem vivint i aquests diem que ja són grans, que marxen, i penso que és un altre planteig seriós que ens han de fer tots plegats, seglars, capellans i comunitat.
En tot cas, pot anar sortint alguna cosa més al voltant d'això, si els hi sembla. Ara proposo que comentem breument el salm, com fem sempre. És el salm número 21, i té per resposta: en el Senyor s'inspirarà el meu himne el dia de gran aplec. Què els evoca aquest salm a vostès? Mossèn Manel, vostè que és un poeta, el poeta de la nostra diòcesi.
No,
què diria?
Els salms sí que tenen aquesta dimensió poètica, a través de metàfores, però tots els salms expressen una experiència profunda justament de la fe en Déu. Uh-huh. I per això sí que el Senyor s'inspirarà el meu himne, la vida cristiana, com un himne de lloança a Déu, però sempre un himne no només individual, com remarcàvem fa uns moments parlant de Pau i de la comunitat primera de Jerusalem, sinó som tots nosaltres que lloem el Senyor. I els salms són uns himnes poètics, individuals, evidentment, però que es resen també en comunitat.
I més a més, jo penso que la idea del salm sempre està en tant en quant ho expliquen en els d'alabança, en els de lloança, en els de compartir, en els de perdó. Els salms sempre són per lloar, i per lloar aquest Déu que es manifesta a través d'obres molt, molt importants.
Bé, jo el que passa és que veig un altre aspecte, que el salm, tot això que dieu, és cert, però, almenys aquest salm, veiem un sentit d'esperança. Ens lamentem, potser, en el comentari que fèiem anteriorment, però fixem-nos què diu: parlaran del Senyor les generacions que vindran. Han de tenir aquest sentit d'esperança, perquè la fe mai es queda parada, sinó que té aquest sentit d'anar més enllà i sortir de nosaltres mateixos. I quan sortim d'aquí, les noves generacions ho entendran.
Continuem endavant, ara sí, escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol tercer.
Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l'esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.
Aquests versets ens fan recordar com la carta de Joan va remarcant una i una altra vegada les mateixes coses. Avui ens fa veure si estem en el camí de Déu. Com? En els fets d'amor que realitzem. També ens recorda el nucli del cristià: creure en Jesucrist i estimar com ell ens ha manat. No ens ha dit, si voleu, podeu estimar. No, ens ha manat. Qui comença? Mossèn Manel? Doncs vinga, som-hi.
Bé, aquest fragment de la carta de Sant Joan és cèlebre, no?, per aquestes frases que diu això al començar, que el vostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat, perquè tenim tendència a crear l'amor com un pur sentimentalisme, un sentiment. En canvi, l'amor ha de ser actiu i l'amor ha de passar a les obres. I jo recordo també una cosa, que aquestes cartes de Sant Joan doncs es llegeixen durant tot aquest temps pasqual, perquè són totes elles referents a una vida d'amor, a la vida de l'Esperit Sant, l'esperit d'amor. I aquest amor, tal com l'hem de viure, no només una cosa tancada dintre l'interior de cadascú, sinó un amor que és efectiu, i un amor que és comunitari, un amor que és per tot el món, i un amor que és obert d'aquesta manera i eficaç.
I, a més, jo penso que en aquesta lectura una de les coses que ens volen fer entendre bé és que no fem res sols nosaltres, sinó que Jesús està amb nosaltres, i ho fem perquè ell així ens ho ha manat. I ens ho ha manat i ens ho creguem, nosaltres ho compartim. Jo crec que en tota la Pasqua una mica és el voler fer-nos entendre que Jesús és qui ens guia i que nosaltres ho fem perquè Jesús ens ho ha manat.
Bé, jo diria dos aspectes, voldria ressaltar. L'un, el dia és tu, Manel, de que de l'amor hi ha un autor, no recordo ara quin d'aquesta setmana llegia, que diu que de l'amor no és un tema de conversa, que també ho és, sinó una acció vital. I l'amor s'ha de viure sempre encarnat, no només en la teoria. I clar, si tenim això clar de l'amor, què passa? Quan preguem, que ens diu aquí Joan, obtindrem el que li demanem. Però per què obtindrem allò que li demanem? Perquè demanarem realment allò que ens convé, no el que volem. I, en tot cas, ens posarem en la seva disposició de dir el que tu vulguis, ens ho concedeixis, però no el que jo, en aquest moment, com a sentiment, com a emoció, com a situació personal que visc, voldria, sinó el que realment em convé en aquests moments, que jo ho sàpiga veure, penso, no?
Jo penso que sempre que fem això que diu mossèn Ramon, fem el que Jesús ens ha manat, perquè Jesús té molt interès en que tots, en l'altra lectura que comentàvem, ja és una mica aquest esperit, no?, d'enviament, de fer-ho, de que no ens ho quedem per nosaltres, que ho fem perquè s'ha de fer el que Jesús vol. Per mi això és molt important, perquè moltes vegades ens sembla que ho fem per nosaltres, i no, ho fem perquè tenim un manament molt important que ens diu que ens estimem i que ho fem conèixer als altres.
No sembla que les relacions nostres de cristians cada dia sembla com si alguna vegada deixéssim passar aquest amor, no ho féssim concret, o sigui, com si ho tinguéssim com una frase bonica, com una teoria, però no arribem a concretar, algunes vegades, dic, eh?
Jo més que no arribar a concretar, jo crec que tenim unes serioses dificultats que moltes vegades ens fan que, en comptes de fer aquest repartiment, ens ho quedem i ho vivim per nosaltres. Jo crec que aquest és un perill que avui ens tenim.
Jo trobo que en aquest fragment que hem llegit avui també subratlla una cosa important, que si vivim en l'amor, tindrem sempre pau. I aquí hi ha una referència a la pau de la consciència, a la pau interior, al perdó que Déu ens dona, i d'això estar-ne absolutament certs i absolutament segurs. I aquesta frase que diu aquí, si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència i que ell ho sap tot i que ell ens estima. Això davant del mal i davant del pecat, sovint hi ha a vegades reaccions de tipus malaltís, de remordiments estranys, i és perquè no estimem prou a Déu i no comprenem prou que ell ens estima. Aquesta frase, que Déu és més gran que la nostra consciència, per una banda ens invita a ser humils, per una altra banda a ser confiats.
Jo, a més, voldria acabar dient de que no es tracta només de que estimem Déu, sinó que ens deixem estimar per ell, també.
Sí, exacte, exacte.
Potser hem de passar d'aquest Déu que tenim com a justicier, com el que castiga a aquest Déu de perdó, de misericòrdia, que ens parla tant el Papa Francesc, eh que sí? Molt bé. proposo que continuem endavant escoltant l'Evangeli, que aquest diumenge cinquè de Pasqua és de Sant Joan i del capítol 15.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
jo sóc el cep veritable, i el meu pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el pare la talla, i la que dona fruit l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu i ho tindreu. La glòria del meu pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Jesús utilitza, aplicant-se-la a ell mateix, una imatge molt pròpia de l'Antic Testament, la vinya i el cep. En aquest text que hem escoltat, ens diu que qui no dona fruit, és a dir, qui no estima com Jesús ha manat, és tallat i llançat. I que, també es diu Jesús, que l'única manera de donar fruit és estar unit amb Jesús per l'acció que el Pare realitza en els que n'estan units a Jesús. Molt contingut teològic, molt profund, però també una invitació, com sempre, a fer-ho concret a la nostra vida quotidiana de cristians d'aquest segle XXI. Què diria mossèn Manel?
Sí. Aquest text és preciós. I alguns diuen que potser el va dir Jesús després de l'últim sopar, perquè això forma part d'aquell gran col·loqui que té Jesús amb els apòstols després d'instituir l'Eucaristia i anant cap a Getsemaní. Possiblement. I a Palestina hi ha moltes vinyes, i en aquest temps és quan broten i quan comencen a moure's. I Jesús sempre agafa bé, es veu en ell, la manera de parlar, referències molt concretes de la vida i de la geografia i del camp i tot això. I llavors n'agafa una comparança preciosa d'això del cep i els sarments. I jo sóc el cep. I la vida, l'Esperit Sant, ens ve a través d'ell.
Clar, els sarments han d'estar empeltats amb el cep, jo, sí. Però han de néixer de la saba, del cep. I aquests, llavors, donaran el raïm del bon vi. Però avui, per exemple, aplicat a la realitat que vivim, ja m'ha fet pensar en aquest fet, de que tenim gent, polítics, que diuen que la crisi s'acaba. Són optimistes o ho diuen per tapar draps bruts. Les crisis no s'acaben quan els nous rebrots no neixen del fons del cor, de la saba del cor. No hi pot haver un bon vi si la crisi no se solventa des de la saba. I en el cas de nosaltres, els cristians, des de la fe. Realment, la crisi, sigui econòmica, política, social, econòmica, religiosa, només tindrà solució si ens estem empeltats amb aquesta saba del Crist. I el fruit, tinguem en compte, que no ve de nosaltres, perquè estem empeltats en ell, en tot cas. Perquè això té una conseqüència, penso, en la vida. Que quan som nosaltres que creiem donar fruit amb el que fem, amb el que diem, veiem que això no hi ha resposta. Llavors, discursos llargs, discursos que cansen, produeixen un efecte contrari del que es pretén. Alerta, doncs.
Jo, quan llegeixo Sant Joan, i ara aquesta època de Pasqua es llegeix, per mi sempre em crea molts interrogants, perquè ell diu molt, molt teològic i molt ben dit, però difícil d'aplicar, perquè jo aquests dies que també venen l'època de les comunions, ara comencem el maig, i doncs vindran tot a la catequesis, és un text que seria molt bo per poder explicar, però ens trobem amb moltes dificultats davant, sobretot al jovent que nosaltres tenim per poder fer entendre tot això que Jesús parlava. Els hi costa molt entendre les paraules i encara els hi costa més pensar que això ho poden aplicar a la fe. Tenim, i crec que els mossens aquí tenen molta feina, a poder fer transmetre aquests textos tan importants de Joan en el món actual d'avui.
A veure, per al·lusions.
Per al·lusions, jo crec que no es tracta només dels capellans, sinó que es tracta de tot, de vivència.
Però Déu-n'hi-do.
Però, Teresa, vostè què ha volgut dir? Passant la patata calenta?
No, és que els hi passi.
Perdoni per la pressió, però...
No és que els hi passi. És per fer una mica de festa, també. És que jo crec que... Aquests textos tan teològics, com he començat a dir, si no es ben interpreten, mossèn Ramon ha fet una interpretació magnífica, doncs això és el que jo voldria, que a l'homilia s'abaixés aquí i es ressaltés aquest text. És això. Vull dir, jo si no el visc, aquest text, és com si rei, ja pot haver-hi text, l'he de viure, però algú l'ha d'interpretar perquè tothom el pugui comprendre.
Mossèn Manel, també sí. Per al·lusions, a veure.
Sí, és difícil a vegades, però a mi em sembla que el que cal subratllar és aquest aspecte d'unió amb Crist. Els sarments, que som nosaltres, no valem res i no donarem fruit si no estem units a Jesús. I això potser sí que ho poden entendre també els nens, sobretot quan aquesta unió amb Jesús la veiem com unió a través de la fe i a través de l'amor. I l'amor és el que ens uneix a Jesús. Estimar Déu, estimar Crist, estimar els altres. I llavors estem units a Jesús. Perquè el que ens uneix a Crist, la seva saba és l'Esperit Sant. La seva saba és l'amor.
Vale. Lo que passa que, clar, diem que hem d'estar units al Crist. I el text l'interpretarem units amb ell. Per això jo sempre he dit, i dic, repeteixo, no em cansaré de dir, les homilies no s'han de preparar al despatx parroquial. S'han de preparar davant del sagrari. Que sigui ell qui parli.
I jo segueixo pensant que aquests textos s'han d'explicar, no poèticament, que molt bé, per qui ja té fe, però per transmetre i fer entendre aquesta unió del cep i la sarment, ha d'haver-hi una transmissió vivencial, viva, que no sigui encarcarada en paraules, sinó amb els fets que ens hi manquen. I a vegades ens quedem amb unes homilies superpreparades d'una teologia superelevada, però que no arriben. Jo és una mica el que demano, A mi, que penso...
Ho tindrem
una mica...
en compte.
Jo penso que per mi, que ja tinc una mica de fe, me va bé, però no per tothom.
A veure si podem solucionar, mossèn Manel, aquest problema que té que manifesta la Teresa. Vostè com ho veu?
Sí, a mi estic d'acord totalment. I tot es basa en que el prevere que predica un cristià que parli amb un altre, i que vegi que aquella persona ho viu, allò. Perquè si li sembla que dona una lliçó com si estés en una classe, en una universitat, això no va enlloc. Però si tu ho vius, llavors l'altre es fa una sintonia a través de l'experiència de cadascú.
Només...
Però jo voldria subratllar una altra cosa d'aquest text avui, i és això que per donar fruit diu que el pare, el vinyater, esporga els ceps també. I en aquest sentit hi ha una referència a l'experiència de sofriments en la vida i de coses que són difícils. I això tot ho podem nosaltres aprofitar i ens pot servir. L'experiència dolorosa en la vida ens poden ajudar a créixer i a donar fruit.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules que ens ha dit mossèn Manel Pal, gairebé que podríem cloure. Ja no cal que diem res més, de moment. Bé, els convido la setmana que ve, si són tan amables de participar, i els hi va bé, sí?
Sí.
Doncs Teresa Cabanes, mare de família, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Ramon Balaguer, rector de Guissona, a la Segarra, moltes gràcies també.
Molt bé.
I a mossèn Manel Pal, rector de diversos poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell, moltes gràcies també per participar en el programa. I, com no, també moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula del Vangeli, perquè ens sintonitzen cada setmana. Saben que els convidem la setmana vinent. I també recordar-los que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Continuen enviant-los, sisplau, si ho desitgen. I si ho desitgen, també els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.